Radio Astel.
En 5 minuts ens situem a un quart de 12, en Sanauja ens treu minuts, 10 minuts a la Voronkova. O sigui, ja li pots dir alguna cosa, eh? O sigui, alguna cosa.
Jo?
Sí, sí. Que vagi, no fa
que vagi a buscar
no
ungles al gat.
Exacte, no li busqueu el 3, exacte. El que sigui al gat.
Bigotis, o el que sigui.
El que sigui, el que sigui.
Tries, el que sigui.
Ai.
Bueno, escolta, ai, perquè la Maria Voronkova, la divulgadora musical i directora d'escena, sí, ens va deixar en un moment de la vida de Frédéric Chopin.
Sí. Sí, bastant clau, bastant clau. Estàvem en profunda depressió i tot malament, eh? Recordem? Fem un petit repàs, molt breu, molt breu, molt breu, que no se'ns d'allò. Estem parlant del romàntic per antonomàcia, l'artista més pop de la clàssica. Pop, ai, perquè està dins de la...
Ai, sí. Sí, romàntic.
L'emo del 19, ja ho sabíem, això. El que tothom coneix, el que tothom ha sentit per pel·lis com El Pianista o anuncis com Lacoste, i que fins i tot ens han acompanyat a molts de nosaltres en les depressions més profundes, allò de mirar quan plou.
Ai, sí.
Sí, que ara jo crec que és el temps, eh?
Sí.
Posar-se a Chopin,
sí,
mirar quan plou,
la
les fulles...
La tardor, que
sí,
tot
maco,
cau,
maco.
Sí.
Va. Per què? Doncs per...
Maco, maco,
la depressió no està bien. No, oyentes, no lo está. Bueno, dèiem, ell és el compositor de la nostàlgia, de la pena, el compositor dels sentiments que tots necessitem sentir, però no ens donem permís per fer-ho. Mira que maco m'ha quedat això.
Mira, saps què? O sigui, us dic una cosa. A mi, aquesta música, el que fa és que m'alinea el cervell, diguéssim, en línia recta,
sí.
I tu de debò, Maria.
Veus? Perquè connectes amb tu.
Oi.
Desconnectes el soroll de fora.
Sí, t'ho juro.
Veus? I encara que no plogui, un veu ploure.
I hi ha músiques que et transporten.
Mira.
Sí, 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 sí.
És com un ibuprofè, digués, musical.
Doncs mira, escolta, ni tan mal, eh? Però sí, sí, ens anestesia.
Ai.
Bueno, repassada, ara molt breu. Nen prodigi, polonès, de família relativament humil però cultivada. Com bé deia el Sanahuja, de salut bastant fràgil. Va morir amb tan sols 39 anyets.
Ai, pobre meu.
Sí, sí, pobre. Va ser una pericarditis, fruit de la tuberculosi que tenia, i era aquell home que tenia una sensibilitat extraordinària per la música. Deien que tenia una connexió amb les tecles del piano superespecial, i recordem que ja només amb 8 anyets ja estava enlluernant a l'alta societat pel seu talent. Li deien el poeta del piano, nosaltres li dèiem l'epítom del romanticisme, tota emoció, introversió, subtilesa, pena, melancolia, el emo del 19, el emo, un emo. Perquè el serrallet també el tenia, eh? Aquell serrallet de... Sí, sí. Què passa? Doncs una de les peculiaritats que té és que es va fer famós no per fer ni òperes ni simfonies, no. Ell feia el que volia fer, que era ser pianista i composar pel piano. I què feia? Doncs buidava la seva ànima de forma discreta i emotiva a través de la música que sentia emocionalment, i a més diu ell mateix que la sentia en el seu cap. Això no... Bueno, puja, puja.
Hi ha un quadre, Maria, hi ha un quadre d'art que, si no recordo malament, és Frédéric Chopin mirant al mar,
sí,
des dalt d'una roca. I jo crec que això transmet molt el que era Chopin.
Un senyor mirant roques.
Tu et tries.
Senyor melancòlic.
Bucòlic.
No,
que li
bucòlic,
agrada el mar.
I tant, bucòlic. No, sí, sí. És la depre feta persona,
sí,
també.
Percebeiro, sí. Chopin. Sí.
Que me li ha agradat a la Maria.
Chopin el Percebeiro, Chopin Mariscan, vull un quadre d'això immediatament, i em vull fer una samarreta també. Chopin Mariscan. Vale, no, no, perdó, bueno, perdó. Oi, no, escolta,
és que tries,
després
clar, mira,
perdó, 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 sí, mira nosaltres sí, sí, aquí, és que desbarrant. Dir, aquí estem desbarrant.
El Sanahuja i el Don. Ai, mira, mira, sort. No, però el Trias encara condueix, encara està més present que el Sanahuja. Però, en fi, bé, ens sí. situem, doncs...
A... Vinga, va, ho havíem deixat amb un noiet de 19 anys,
amb
un moment, com dèiem, bastant complicat a nivell emocional, no? Uh-huh. Després de ser un crac i estar-la petant molt a les cases més piques de Varsovia, doncs ell se sentia com una superestrella de gira per Europa, allà supertop, amb la seva mitja melena enamorant a tothom, de soy un malote depressivo, mírame. Més li faltava la xupa de cuir, que no s'estilava, però jo el veig. Bueno, què passa? Doncs patapam, canvi de rumb. Tot semblava que anava bé, però no. Perquè una novieta de l'adolescència li trenca el cor.
Ai.
També una nova tendència musical, a nivell modes estem parlant, també li trenca els esquemes, perquè aquella tendència prefereix la complexitat, una música més rimbombant, i deixa el nostre pobre Chopin doncs, a la indiferència a Viena, que era la capital cultural en aquells temps.
Tot li passa.
Tot li passa. També s'ho busca una mica, podria ser, però també, tot li passa, tot li passa. Així que aquí el tenim, en depressió, en confusió,
hores baixes.
Tot mal, hores baixes, hores baixes. I ell no sap ben bé per on tirar, com sortir-se'n, però, era un home que, bueno, no estava preparat per la vida, però va dir, ¿sabes qué? Pa'lante. Jo pa'lante. Que a mi m'han dit tota la vida que si sóc massa fràgil, que si sóc massa sensible, que si sóc massa tot, això no ho dic jo. Ho diuen les biografies. Jo crec que l'home estava bé perquè estava connectat. Veus? És que em perdo. Estava connectat amb si mateix i va decidir posar cartes en el asunto. Així que amb 21 anyets, el cor trencat i una carrera aparentment estancada, decideix traslladar-se a París.
O sigui, necessito veure tocar això.
És una passada. És fantàstic.
Tu saps que sóc un fan de Rachmaninoff?
Sí.
M'ha transportat directament,
Ah, sí? Mira.
Sí. Molt bèstia.
Sí, ja t'entenc per què. Bueno, és que a més ens... Sí. Bueno, estem a París.
Estem a París.
I què passa a París? Doncs, abans de què passa? Per què se'n va a París?
Això clar.
Primera, allò que dèiem. Per què havia de fugir cap endavant? Perquè sí, era una persona molt sensible, però no estem als temps de la psicologia moderna, així que lo malo que te pase, tu guardes, tu em passes
tu
i pa'lante.
Sí.
Així. I segona, perquè París era el lloc on s'havia d'estar si volies formar part dels cercles intel·lectuals i artístics més xatxes del 19. Era, o sigui, era, vete pa'allà. I què passa, doncs, canvi de rumb? I no anem a la depressió, sinó que de cop i volta tot comença a reflotar. I Chopin se sent com a casa. La bohèmia francesa el va acollir amb els braços oberts com el nen prodigi que era, i també com el romàntic que encarnava, perquè allà a París molava molt, claro, con la boinita de lao, el cigarrito, el vinito, sí, ven pa'cá que te abrazamos, nos encanta. Així que tot comença a millorar. Fa amics top, però estem parlant d'amics top del nivell...
Sí, de quin nivell?
Franz Liszt, Eugène Delacroix o Héctor Berlioz.
Sí, la colla.
Sí. I comença a fer-se veure, perquè aquests eren els bohemis, però ell comença a fer-se veure a les festes més xic, on coneixia nobles, aristòcrates, i aconseguia mecenes, bona posició i reconeixement. O sigui, el sol empieza a brillar.
Home, sí, ho diràs, sí, després sí. d'aquestes hores baixes que venia Frédéric Chopin, ara...
Sí, ja ho veuràs. Torna a fer recitals, composa i comença a guanyar-se molt bé la vida, que això és important per un autista... Artista!
Una miqueta
perdó,
també.
Perdó, se me'n va el cap.
Una miqueta també.
Ni confirmo ni desmiento.
Val.
No digo nada, jo. Perdó. L'artista. Comença a guanyar-se molt bé la vida fent classes de piano per les èlits. I això és el que li dona una mica el sou estable a final de mes, i un sou estable dona estabilitat, ja s'hi autodefine, estable, estabilitat. Però passa que a l'home no li agrada fer classes.
Ai.
Però és que no suporta fer classes. És que fins i tot ell mateix escriu, jo dono classes a nens sense talent que estudien piano només perquè els seus pares tenen calés per pagar un gran mestre.
Mare meva.
Sí, sí.
Però, Fasca. Vamos,
sí. Jo crec que ni tan mal. No estava ni tan mal. Con amigos, bona posició econòmica, bona posició social, toco, composo... Bien, bien, bien. Aquell nou prestigi francès el permet viure tranquil, composar tranquil, ser tota una personalitat de l'època. I en aquest punt jo m'aturo. Un segonet?
Ah, sí?
M'aturo. Sí. Va. Perquè recordem que la setmana passada ens preguntaven quin era el secret de Chopin. Com és tan famós? Perquè el coneix tothom, siguis o no siguis.
Maria, que et demanaven tips, no?
Sí, exacte. I estàvem recopilant una mica els tips. Recordem on ens havíem quedat. Teníem una, buscar un nom senzill i pronunciable, perquè recordem que no parlem de Frédéric Chopin, no, sinó de Frederic Francis Exopen, perquè ese era su nombre, així que adapteu-lo, si el teniu complicat, adapteu-lo, no passa res. També teníem allò de ser un nen prodigi, que ja hem quedat que ven molt, funciona, ahí está. Tenemos a Joselito de Salzburgo, a la Marisol de Polònia, perdó. I ara crec que ens trobem amb el quart tip, que no és Ves-te'n a París, no és aquest, no. Barreja't amb gent influent, ja poder ser amb pasta. Perquè això ajuda.
Això ajuda, exacte.
Això ajuda. Vull dir, si la gent és rica i famosa, de cop i volta, eres un poco Becky G, ¿sabes? Esto... Tercer tip, preneu nota. I dius, oh, que bé, tot fantabulàstic, Chopin està en la cresta de la ola. Pues no.
Ai.
No, ja ho deia el Joan.
Ho has de desgarrar tot sempre, eh?
Però jo no. Jo, no és culpa meva, això. No, perquè ja ho dèiem la setmana passada.
No n'hi ha un de sa.
De sa?
No n'hi ha un de sa.
Ah, que no n'hi ha un de sa.
No.
És que jo s'anava a dir això. Recordem que dèiem que la setmana passada, doncs, que no sé si el seu era un tema de salut física o mental.
Sí.
Perquè jo no sóc ningú. Jo no sé nada de nada. Però aquí lo dejo. Qüestió que ella estava fatal. Dius, però si tot estava estupendo. No,
sí?
ell no estava bé, estava fatalíssim, però és que tant és així, estem parlant d'uns nivells de fatalitat, que ell l'any 1835 es troba tan malament que té la certesa absoluta que s'està morint. S'està morint fins al punt que ell deixa el primer esborrany del seu testament. I alerta... Sí, no.
Però un moment, quina edat té ara aquí en aquesta? O sigui,
estem parlant de 22, 23... Pocs. Sí, no, joveníssim. Què demana en el seu primer esborrany? És que no se puede soportar esta persona. Demana... Té por a ser enterrat viu, ¿vale? Sí, no.
Clar.
Ell no havia vist Kill Bill, però per lo que sea estava ahí dándole vueltas. Així que, sí, va i diu en el seu testament que un cop mort, sisplau, li extirpin el cor abans de sepultar-lo. Que així ja... Sí.
Chopentino li podien...
Sí, Chopentino. Sí. Sí, també en alguna carta sembla que pensa també en la idea de suïcidar-se. Per sort no ho va fer. Però el cas és que, bueno, allò de l'epítom del romanticisme tan maco no és. O sigui, arrencadme el corazón, me voy a matar. No. Pot posar...
Maria, però et dona la sensació, no sé per què,
digue'm,
que torna a reflotar aquest home.
Home, per suposat.
Ah.
Saps per què?
Per què?
Perquè s'enamora.
Veus?
Ai, s'enamora.
Tries l'amor.
Sempre.
I sembla que aquest cop tot va bé. Que l'amor aquell és correspost, que estan allò a tope, perquè a més la noia és una aristòcrata, sí, una aristòcrata més polonesa, però hi ha un ai. Que té 17 anys, ella.
Noi.
Ai, sí.
Clar, és que...
Ei, tornem
ja,
a ser.
No, ja. I sí, estan allà apassionadíssims, entregadíssims, acaben fent un matrimoni en secret, però estan living, Estan living pel seu amor. Però tot se'n van orris perquè ja he dit té 17 anys. Així que els pares d'ella, que aquesta nena té uns pares, davant d'aquell despropòsit, decideixen que un músic tuberculós de futur incert no podia ser per la seva filla. D'acord? Així que tornem-hi. Separació al canto i un cop més Chopin amb una depre de cavall.
Ara.
Però, puja amb la música. Aquesta meravella que estem sentint de fons és el resultat d'aquella ruptura.
saps que em dóna la sensació, i superràpid, i sé que és el dia que ara mateix estan parlant de tempos, Maria Goita com sospira, però em dóna la sensació que el desamor és molt més productiu que no pas a l'enamorament. Això és així? O sigui, es confirma... Estic
boníssima, aquesta.
Ja, però a mi això em sembla catastròficament horrible.
Totalment.
Jo abogo per crear la felicitat. I ja està, he dicho.
Sí, sí, sí.
Que costa
sí.
Més, bueno, nos aguantamos los creadores y apretamos el culo, escucha. No pot ser. Ah, yo estoy muy triste, mira qué bonito. Bueno, pues estoy muy feliz, mira qué bonito también, ¿no? En fi, és una reivindicació que faig a mi mateixa.
No, doncs està molt bé. No, i nosaltres l'acceptem. Sí, però a veure, sí, si tornem a la vida de Chopin, amb aquest punt i amb aquesta obra, no?, que va ser...
Sí, jo trobo que aquí és el tip definitiu. Per què Chopin l'està patant tant? Per què a dia d'avui? Per què? Doncs... Com deia, o sigui, és que les seves composicions, ho ha dit el Joan al principi, ens traslladen a un lloc. Ah. I tu deies, encefalograma plano, jo tinc apuntat aquí, marxem com a un món oníric, però que et connecta amb tu mateix. I crec que al final tots busquem això. Per què ens agrada Chopin? Perquè connectem amb nosaltres. Per què diu amb el piano el que nosaltres no diem? Et diu, plora, connecta, no passa res, pots estar malament. I és... És bien. I crec que...
I et dona aquesta llibertat, no, jo Maria Joan? Sí. De dir, no passa res, vull dir, pots connectar i et fa treure coses, també.
Sí.
Jo... Bueno, va, sí, perquè se m'acaba el temps. Tira. Jo necessito arribar al final de la vida de Chopin, que os sorprenderà, por supuesto. Seguim. Aquell any, anem molt ràpid, a part de casar-se, separar-se, viatjar a Leipzig per mostrar les seves obres a Schumann, prendre la decisió de no fer més concerts per dedicar-se en exclusiva a la composició i fer, ojo, 5 classes per garantir-se el bon sou, que tonto no era.
Clar.
Sí. Ocorre algo molt important. I és que va a una festa, a l'Hotel France, on coincideix amb la baronesa d'Udevant, o altrament coneguda amb el pseudònim de George Sand, el novel·lista, / la novel·lista. I es troba allà una dona vestida d'home, una escriptora d'èxit, obertament feminista, separada, amb dos fills, fa una força de la naturalesa. Vale? I dius, aquella trobada devia ser emocionant. No, aquella trobada va ser una catàstrofe. Sí, quan li van preguntar a Chopin, ell va dir que... no, quan li van a preguntar a ella, va dir, Chopin, este, què és? Un compositor o una nena petita? Sí. I ell afirmava que dubtava de si allò que havia conegut era realment una dona o què era.
Ui.
Així, primera Conta, trobada. De què eres, no ho sé. I després d'allò dius, ja està, ja no es tornen a veure. Doncs no, es fan parella. Es fan parella i a més es fan parella durant quasi 10 anys.
Com d'aquí, eh?
Sí. I dius, què és això? Què és aquesta pareja? Perquè personalitat d'ella, extravertida, provocadora, i ell tot cap a dins, introvertit, melancòlic, dius, sembla que això no ha de funcionar per res del món.
Això vam fer cara que des d'aquelles persones que et creus pel carrer i li preguntes què tal i fa meh.
Exacte. No, es queda mirant a l'horitzó. Es queda mirant i diu, hola, estàs aquí conmigo. I dius, sí, ha funcionat. O no, no ha funcionat. No sé. Per què estic dient tot això? Perquè no sé si allò va funcionar o no. Perquè, segons el que sabem, eren parella. Sí, però no mantenien relacions. Mai. Vull dir, ella mateixa, en una carta, no sé si recordo si era la seva germana o qui era, deia, fa 7 anys que he vist com una verge dins i fora de la meva relació. No ho sé. Jo no sé res. El cas és que van ser parella, ho van ser durant 10 anys, i van estar guai, i ja està. I a més, es van inspirar l'un i l'altre. Ella va fer una novel·la on el Chopin era un gato depressiu. Bueno, és igual, posa'm la música.
Tornat a sortir el gat. Sí.
Miau. No li busquis la depressió al gat.
La pressió, ara?
La depressió.
No li busqueu la depressió al gat, sisplau.
Maria, necessitem un final per aquesta història.
Bueno, la veritat és que el final és bastant tràgica d'aquesta història, perquè a part de tot això que dèiem, la incomprensió social, com us podeu imaginar, era heavy d'aquella parella. ¿Vale? Ell amb fills, no estan casats, ella va vestida d'home per los sitios, ell no habla con nadie, és una cosa, vull dir, bastant heavy, i la parella es va anar consumint. Es va anar consumint irremediablement perquè era difícil que la gent ho encaixés. Vull dir, van estar un temps a Mallorca, com pels aires curatius, i els veïns, o sigui, van retenir el piano de Chopin a Correus i no li va arribar mai. Un cop que van marxar li van cremar tota la casa. O sigui, no. Bèstia. Ara, si aneu avui, està la casa Chopin,
sí, senyora,
el piano, i tot maravilloso, que dius, hipocresia, hola, yeah. Què tal? Però, bueno, La qüestió és que aquella parella es va estimar molt, però va acabar que no van poder aguantar aquella relació, ni aquella pressió, ni aquell tot, i evidentment on estem? En una depressió de tres pares de narices. I ja amb aquella ruptura ja Chopin ja no va poder aixecar el cap. A part, sí, aquí ja estem amb la tuberculosi galopant, molt avançada. Ens trobem cap a l'any 1847 i ja està la seva salut superdeteriorada. Ell se'n torna a viure a París, ja no surt, només està rodejat dels seus amics, els cèlebres aquells que el visiten amb freqüència, però ell ja no vol ni pot reflotar. Deia coses com: trobareu moltes partitures, sisplau, cremeu-les totes. Sí, excepte la primera part del meu mètode per piano. La resta ha de ser consumit pel foc sense excepció, perquè tinc massa respecte pel meu públic i no vull que totes les peces que no siguin dignes d'ells estiguin circulant per culpa meva i amb el meu nom. Sí, el nivell de depressió ja era tot lo que he creado, quemadlo. Molt heavy.
Que no existeixi, però això és heavy, sí que és heavy.
No, estava gens bé. O sigui, més enllà de la malaltia, ja estem parlant d'un estat emocional paupèrrim. Així que poc després d'aquestes declaracions, igual una setmaneta, el dia 17 d'octubre de 1849, mor, això sí, rodejat dels seus. Vull dir que semblava una existència solitària, però no ho era tant. I per sort, ningú va cremar les seves partitures, però el que sí van fer, i aquí el girito sorpresita, és extirpar-li el cor, guardar-lo en alcohol a la torre de l'església de la Santa Creu de Varsòvia amb la inscripció: on estigui el teu tresor, estarà el teu cor.
Maria Voronkova, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ja hem rematat a Chopin, eh?
No us extirpeu el cor, no cal.
Bueno, José el veia una mica patint, que igual agafa la idea. Maria, ens retrobem la setmana que ve, dijous que ve, aquí al matí a Ràdio Estel. Tries, gràcies.
Jo me'n vaig a plorar. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.